I ara, en l'espai de l'entrevista, parlem de la sessió plenària corresponent al mes de març, que se celebra aquesta tarda a partir de les 5, per comentar els temes que es debatran en aquest ple i altres de l'actualitat informativa de la ciutat. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs comencem parlant del ple, amb aquest ple ordinari del mes de març. Entre els temes que es porten a la sessió hi ha l'aprovació inicial de la modificació de la memòria justificativa del projecte d'establiment i del reglament del servei públic del PEM Guiera. De què tracta aquest punt?
Doncs, aviam, es tracta d'una... Bueno, com sabeu, hi ha una situació històrica al PEM Guiera i el que fem en aquest ple és portar a votació... Intentem aprovar inicialment la modificació de la memòria justificativa del que és el projecte d'establiment i el reglament del servei del servei públic del PEM Guiera. L'opció per la qual apostem en aquest expedient és per la prestació del servei mitjançant gestió directa per part de l'Ajuntament, això sí, amb un suport d'un contracte de prestació de serveis, com deia abans, de 4 anys, que serà un 2 més 2 revisable. És a dir, d'aquesta manera, si passats aquests 2 anys, en aquest moment podrem decidir si és necessari o no canviar la gestió o el que sigui necessari, però ja partint d'un contracte en vigor i d'una situació normalitzada després de molts anys d'inestabilitat en aquest servei, no? Un servei essencial, un servei públic de la ciutat. En aquest sentit, garantim també un control absolut per part de l'Ajuntament en la gestió de l'equipament i, per tant, com deia abans, una situació normalitzada després de molts anys d'inestabilitat. I creiem que és un punt molt important que portem avui a plenari, que esperem que surti aprovat.
Com s'ha arribat finalment a aquesta solució? Perquè, com vostè diu, és un tema que s'arrossega de fa molts anys.
Doncs sí, és un tema que s'arrossega de fa molts anys. S'han intentat moltes coses. Després de molts mesos, és un d'aquells temes que vam agafar des d'iniciar mandat, l'Òscar Pons l'ha treballat intensament amb el servei, també ha anat compartint tota la informació amb els grups municipals. No és un tema d'aquest mes, és un tema que ve de lluny. De totes les fórmules possibles, la que més ens garanteix l'estabilitat del servei, el control per part de l'Ajuntament ha estat aquesta. També proposem aquesta fórmula de 2+2 revisable per poder seguir incidint en la gestió i, com sempre hem dit, amb la gestió dels serveis públics. Nosaltres intentem que els serveis públics tinguin una situació normalitzada de molts dels que ens vam trobar inestables i sempre oberts a poder trobar diferents fórmules o diferents formes de gestió que siguin millorables en el futur. Nosaltres en això no ens tanquem, sempre hem dit el mateix, i en aquest sentit seguirem amb aquesta línia.
Diu que espera que s'aprovi. Quines són les perspectives ara mateix?
Doncs, com et deia, el regidor d'Esports, l'Òscar Pons, és un tema que ha treballat moltíssim, ha treballat amb els grups de fa temps, ha anat informant. Tenim l'esperança de que això s'aprovi, perquè, ja et dic, és un tema molt treballat i esperem que una gran majoria dels grups hi puguin donar suport.
També es porta al ple la modificació del cartipàs derivat de la nova responsabilitat com a diputat al Parlament del portaveu del govern, David González, que ha hagut de deixar algunes de les tasques que realitzava fins ara l'Ajuntament per poder compaginar tota la feina. En què ha consistit aquest canvi? Quines modificacions així en general s'han fet?
Doncs hem fet un reajust senzill, petit, però sí que hem descarregat una mica de feina al David González, perquè, com bé has dit, ja ha pres possessió de diputat al Parlament de Catalunya, que si es confirma el que ens estan dient aquesta setmana, demà també hi haurà una sessió d'investidura, però fa uns dies vam viure la sessió de Constitució del Parlament. En aquest sentit, el David González seguirà sent el portaveu del govern, seguirà portant les regidories d'educació, d'Universitat i Ciutat del Coneixement, de Relacions amb l'EBD de Bellaterra i de Comunicació, però hi ha altres àrees, com són tot el tema de bon govern i qualitat democràtica, on tenim transparència, participació, atenció ciutadana, OMIC, i també els serveis informàtics de l'Ajuntament, que han passat ja a la companya, a la regidora Marian Navarro, que ja fa uns dies que té aquestes responsabilitats. És uns reajustos senzills, ràpids, per intentar, ara que la Marian també ja porta uns mesos de rodatge, poder tenir una mica més de delegacions i descarregar una mica el David per poder compaginar aquestes tasques com a diputat del Parlament de Catalunya, cosa que és un orgull no només per mi, sinó per tot el grup, i també sé que hi ha molta gent a la ciutat que també per ells i per elles és un orgull que puguem comptar amb un diputat, hem tingut altres diputats, en aquest cas el primer diputat socialista de la història al Parlament de Catalunya, i esperem que també doncs, la veu de Cerdanyola una vegada més estigui al Parlament. És tan important.
Doncs un altre punt que es tractarà aquesta tarda a la sessió és el del mapa de capacitat acústica de Cerdanyola. Què és exactament i per a què serveix?
Aviam, el mapa de capacitat acústica hem de pensar, abans de tot, que és un mapa que hem de tenir aprovat tots els ajuntaments, ¿vale? Vull dir, perquè hi ha coses que a vegades doncs són importants de dir, no? Aquests treballs es van començar ja fa anys, els treballs d'aquest mapa, però no es va arribar a aprovar. Llavors, finalment, el que es va fer és va encarregar la Diputació de Barcelona, que aprofitant aquesta feina prèvia que ja havia fet l'Ajuntament, doncs el va redactar. Al final, aquest mapa què és? És una representació gràfica i, sobretot, molt visual del que són els nivells acústics de la ciutat i on es diferencien, tot i que, pel que m'ha explicat també l'Eulàlia Mimó, i avui també ho podrà explicar, hi ha alguns matisos, però es determinen tres zones de nivells acústics a la ciutat. Una zona on hi predomina més l'habitatge, una altra zona on hi ha habitatge i hi ha combinació d'habitatge i comerç, i una tercera zona on hi estan incorporades les zones industrials. No? En aquest mapa també que presentem avui hi ha inclosa també tota la zona del centre direccional, que ara doncs, amb el planejament aprovat doncs, també s'ha d'aprofitar perquè aparegui en aquest mapa. No? I per què serveix? No? Si ens preguntem per què serveix aquest mapa, doncs serveix a l'hora d'implantar activitats del municipi, doncs és una eina fonamental també per veure com es dibuixa la ciutat a nivell acústic. No? Però també, com deia en el cas anterior, en aquest cas també és un document viu i que es pot anar modificant, en cas també, sobretot, que hi hagi moviments, que hi hagi canvis a la ciutat, com per exemple podrien ser qualsevol modificació de planejament que sigui protagonista d'alguna zona. No? En aquest sentit, és un mapa que tenim, que hem de tenir tots els ajuntaments i, per tant, portem a plenari, però que és un mapa viu i que es pot anar modificant en el futur en funció dels canvis que hi hagi a la ciutat.
Quin nivell acústic té Cerdanyola? És una ciutat sorollosa?
Aviam, no tenim moltes queixes a nivell general de que sigui una ciutat sorollosa. També és veritat que les zones industrials no estan, gairebé totes elles no estan al centre de la ciutat i no tenim queixes sobre sorolls. Podem tenir queixes molt puntuals en llocs molt concrets sobre sorolls que produeixin les pròpies persones, de les pròpies activitats que es produeixen a la ciutat, però són molt concrets, molt puntuals, que s'acostumen a treballar en aquest sentit. Però queixes en global de que la ciutat de Cerdanyola sigui una ciutat sorollosa, i a més, tenint en compte que som una ciutat de les poques, bueno, jo diria de les úniques que hi ha a Catalunya que l'atreveixen les dues principals autopistes del país, no? Que més enllà del tema acústic i el tema de la contaminació, que també és un tema molt greu. No? Però en aquest sentit no tenim unes queixes sobre nivell acústic de la ciutat en cap cas.
Doncs parlem ara d'algunes qüestions de l'actualitat local. Fa uns dies que es presentava el projecte de reurbanització del barri de les Fontetes i s'obria un període per presentar propostes a través d'un correu electrònic. Aquest divendres, demà, 26 de març, s'acaba el termini. Com ha anat aquesta participació i quines coses s'han aportat?
Abans de comentar això, si em permet, comentar-te sí. També que al ple d'avui portem una modificació de pressupost important perquè té aquesta modificació que portem avui té per objectiu donar cobertura a una nova campanya d'ajuts als comerços, serveis i hostaleria de la ciutat, en la qual ja estem treballant fa moltes setmanes i que esperem que si això dona el pas avui important d'aprovar-se, vegi la llum en els propers dies, a les properes setmanes, durant aquesta primavera. O sigui que també crec que és un tema molt important i que esperem que també surti aprovat avui. I pel que fa al que comentaves del projecte de reurbanització de Fontetes, en aquesta segona fase, doncs vam fer, com recordareu, aquell directe, fa un parell de setmanes, amb l'Eulàlia, que és el que ens estem acostumant una mica a fer aquests directes, que van molt bé. En primer lloc, perquè després d'informar tothom, enviar flyers per la zona on es farà aquestes obres en concret, ho vam veure amb Serra Parera, ho hem vist a Fontetes, la gent s'interessa bastant, participa, interactua bastant i sobretot tenim l'oportunitat d'explicar els projectes i poder-los millorar encara més amb l'aportació dels veïns. Creiem que és molt important que els projectes que volen és millorar la ciutat doncs, ho facin de la mà dels veïns i no tinguem experiències, no repetim experiències com les que van passar en el mandat passat amb la plaça Goya o amb el carrer Sevilla, no? Hem d'aprendre d'aquests errors i, en aquest sentit, doncs, aquesta fórmula de participació que es fa, es fa per la pandèmia, però que haurem de seguir quan la pandèmia acabi en aquest format, perquè està demostrat que hi participa moltíssima gent, doncs l'haurem de seguir. En aquest sentit, pel que fa a Fontetes, doncs vam obrir aquest procés de 2 setmanes, que finalitza demà. Quan demà, doncs, la setmana que ve, farem recull, mirarem tot el que ha arribat, pel que ha anat arribant i pel que van comentar els veïns i veïnes aquell dia, tot té a veure una mica amb el tipus de vegetació que hi posarem, amb els paviments, amb la circulació, amb l'aparcament. Van sorgir moltes preguntes, alguns suggeriments, algunes queixes més a nivell constructiu, que hem recollit totes, i en funció de tot això, doncs, com vam fer amb Serra Parera, doncs, farem la proposta final i seguirem avançant, perquè el que importa és, de la mà dels veïns, seguir millorant la ciutat. I en aquest sentit, Fontetes, doncs, en poc temps també començaran aquestes obres tan necessàries.
També fa uns dies que es va constituir la taula de l'amiant amb l'objectiu de sumar esforços per erradicar els materials contenidors d'amiant a la ciutat, així com per donar també cobertura a totes les persones afectades. Com treballarà aquesta taula i com pot participar la ciutadania?
Doncs mira, en aquest sentit estic molt content de que haguem pogut constituir aquesta taula. Feia ja moltes setmanes que amb el doctor Josep Tarrés veníem treballant, jo directament amb ell, amb la companya Eulàlia Mimó, amb la tècnica de medi ambient, amb diverses persones de l'Ajuntament, en formalitzar aquesta taula amb la voluntat, sempre hem dit el mateix, no? Aquesta taula té 2 objectius, que és desamiantar la ciutat, al final, que és un objectiu principal, fer atenció a les víctimes, però sobretot té un objectiu fonamental de fons, que és treure-li l'estigma a Cerdanyola de ser una ciutat protagonista en negatiu per l'amiant, a que passi a ser una ciutat capdavantera i que lideri les polítiques contra l'amiant, no? En aquest sentit vam fer aquesta constitució de la taula, on vam convidar, a part de la part de l'Ajuntament, de grups municipals, tècnics implicats, govern i de més, també vam convidar als centres d'atenció primària, tot el tema sanitari, també la part educativa, les associacions d'afectats, associacions de veïns. Hem obert també un correu electrònic que també s'estan recollint propostes. Vam dir també que aquesta taula està oberta a tota la ciutadania, ho hem dit a tot arreu, que tothom, qualsevol persona que tingui alguna cosa a dir, doncs podrà participar. I en aquest sentit vam dir que després, ara doncs, fins al final d'aquest mes, estarem rebent propostes. Quan passi la Setmana Santa convocarem aquesta primera taula de treball, que segurament serà cap al 13, diria, si no m'equivoco, el 13 d'abril, i on posarem sobre la taula les propostes que ja venim treballant des de fa temps, des d'alcaldia, amb medi ambient i amb el Josep Tarrés, amb el doctor Tarrés, amb totes aquelles que ens van enviant per poder-les tractar una per una i fer una mica de funció. El funcionament serà una mica molt similar al que vam fer a la taula de reconstrucció, no? Doncs posar totes les propostes, iniciatives, idees sobre la taula, anar-les tractant i començar a fer un pla de treball que ens serveixi per fer campanyes, per fer iniciatives, per fer mesures concretes, d'ajudes, del que sigui, que en els propers mesos i anys doncs, canvien, no? Amb aquest objectiu que deia al principi de fons, doncs, puguem canviar una mica la percepció a la ciutat. I jo crec que jo crec que ens hem d'engrescar en això, participar, ja et dic, més enllà de tota la feina que s'ha fet en els anys anteriors des de Medi Ambient, des de diferents àrees de l'Ajuntament, ara li volem donar encara un pas més d'importància, portar també el tema de l'alcaldia per donar-li aquesta transversalitat i aquesta prioritat al tema i que avanci amb tot el nostre recolzament.
Doncs un tema que s'ha resolt recentment ha estat el dels agents cívics de Bellaterra, un servei que va ocasionar molta polèmica en el passat. Ara s'ha signat un protocol de col·laboració en el servei d'agents cívics entre Ajuntament i MD. Quines són les característiques principals d'aquest protocol? M'imagino que estarà satisfet, no?, per la consecució d'aquest protocol.
Doncs sí, perquè al final nosaltres el que fem és intentar complir tot allò que vam dir que faríem, no? Nosaltres no ens vam marcar a nivell global, quan ens vam presentar la campanya electoral del 2019, creien que la situació era molt dolenta a la ciutat, en molts sentits, i no van marcar uns objectius d'aquells que diuen, ostres, això serà impossible de fer. No van intentar marcar uns objectius realistes i pel que fa a l'MD vam dir coses molt bàsiques. En primer lloc, vam dir que volíem recuperar les relacions institucionals entre l'Ajuntament i l'MD, i això es va recuperar des dels primers mesos amb la gran tasca del Víctor Francos i després que ha seguit el company David González. I després que volíem incidir en totes aquelles, és a dir, en resoldre tots aquells problemes derivats del conflicte de competència, és a dir, que a vegades no se sabia què és el que havia de fer l'Ajuntament, què és el que havia de fer l'AMD. No? Hem incidit i estem incidint en molts temes, de millores a Vallterra, per exemple, la il·luminació, i aquest és un tema històric, i per tant el que proposem és una solució a un problema històric. Els agents cívics fan la seva funció cívica a tota Cerdanyola i, per tant, té tot el sentit del món que també el facin a Vallterra. Això no es donava i ara ja es dona gràcies a aquest conveni. Per tant, també vull agrair la tasca de l'Ajuntament, la tasca del David González i també la predisposició del Ramon Andreu, del president de l'AMD, en poder arribar a aquests acords. I hem de seguir en aquesta línia. Hi ha moltes coses a fer, ho sabem, com a tota la ciutat, però no parem.
Doncs no parem, perquè amb l'arribada de la primavera també arriben a Cerdanyola diverses activitats populars, culturals, com la celebració de Sant Jordi o la festa major del Roser de Maig, entre altres. Com s'estan planificant aquestes activitats, tenint en compte l'evolució de les dades de la pandèmia? L'any passat es van haver de suspendre, però aquest any com quedarà la cosa? Es podran fer?
És cert que l'any passat, ara que fa un any de moltes coses, cada dia tenim un recordatori de tot just fa un any, vam haver de suspendre totes les activitats, me'n recordo Sant Jordi, totes les activitats de primavera, la festa major. Encara com a alcalde no he pogut viure una festa major al Roser de Maig i és una pena. Però sí que és cert que aquest any tenim com a històric el Festival de Blues, que va ser la primera aposta important que va fer l'Ajuntament sobre un esdeveniment importantíssim de la ciutat, un dels més importants de l'any. Vam fer aquella aposta, va sortir fantàsticament bé. Recordo que va ser el mes d'octubre, que estàvem com estàvem. Es va demostrar que la cultura és segura, que es pot fer cultura segura. S'ha anat seguint fent cultura, és a dir, hi ha una pila d'activitats des de l'Ateneu, des dels diferents serveis de l'Ajuntament de Cultura, s'ha anat seguint i en aquesta línia volem seguir. Volem aprofitar el format del blues, s'està treballant en aquest sentit perquè la festa major sigui molt similar a un format de blues, encara no tenim tota la preparació per poder-ho explicar, però la idea és poder fer un format molt similar, un format controlat, un format on es garanteixi que les restriccions es compleixen, com s'està fent a les obres que es fan i les diferents activitats que es fan a l'Ateneu. No? I pel que fa a Sant Jordi, que també és una de les activitats importants del calendari anual, també hem de dir que en aquest mes hem iniciat, a part del Dia Mundial de la Poesia i tal, hem iniciat un mes d'activitats de promoció de la lectura amb el Més que Lletres, no? Amb la idea de realçar les lletres i la literatura a la ciutat, tenint en compte que amb la pandèmia moltes coses que es feien no es poden fer. No? En aquest sentit, estem rebent també aquests dies protocols de la Generalitat per fer aquest tipus d'activitats, les llibreries i les floristeries, és a dir, els professionals podran posar a l'abast de la ciutadania tots els seus productes, roses, llibres, i veurem que en funció de l'evolució de la pandèmia, en funció de l'evolució també de les restriccions, doncs nosaltres farem tot el possible perquè aquelles llibreries, aquelles floristeries que vulguin treure la seva paradeta en el seu entorn, on tenen el seu local, doncs ho puguin fer amb la màxima col·laboració de l'Ajuntament, tenint en compte que no podem fer aquelles aglomeracions que es feien normalment per Sant Jordi, però encara queda un mes, ho estem treballant i la idea és que fer-ho que hi hagi activitat i sobretot que aquesta activitat sigui amb la màxima seguretat i la màxima preparació possible, perquè ja sabem que la pandèmia avança i no sabem, cada dia és una història diferent i ens hem d'adaptar.
Doncs així és, esperem que es puguin celebrar amb prudència, amb un altre format, però que es puguin fer. Carlos Cordón, alcalde de Cerdanyola, moltes gràcies per donar-nos aquests minuts a Cerdanyola Ràdio i fins un altre dia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment.